Thank you. Thank you very much for those
moltíssimes
kind
gràcies, moltíssimes gràcies per aquestes paraules realment tan amables. No sé si les mereixo, però realment han estat molt amables. I moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de contribuir a aquesta sèrie de debats que em semblen realment molt interessants i molt ambiciosos en el si de la vostra fundació, la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l'Universitat Oberta de Catalunya. Jo crec que és molt bo que aquest tipus de debats hi hagi una feina de col·laboració de dues institucions. Us demano disculpes per parlar anglès. No sóc català i no podré parlar català, però suposo que tindreu la traducció simultània. Per tant, si teniu dificultats a seguir-me, sisplau, utilitzeu els receptors per la traducció. El que m'agradaria aquest vespre és fer dues coses. En primer lloc, explicar-vos quina és la lògica que hi ha darrere de la nostra feina amb entorns innovadors i explicar-vos per què nosaltres pensem que aquesta feina és especialment important a nivell internacional, i també m'agradaria destacar les conclusions fonamentals i els marcs que hem pogut elaborar, sobretot després de fer tota aquesta tasca que també Ismael comentava. Pel que fa a la presentació, primer m'agradaria introduir-vos a l'OCDE. Com acaba de dir Ismael, hi ha una certa tendència a pensar que nosaltres només ens va interessar l'educació a partir d'enquestes, però això no és cert. Des del primer any de treball de l'OCDE, que es va crear, per cert, el 1961, des del començament hi va haver una feina molt intensa sobre l'educació. De fet, els camps que defineixen aquesta primera feina són la planificació, la igualtat, l'economia de l'educació i la ciència. En aquella època estàvem realment molt preocupats perquè hi havia la crisi de l'Sputnik i els països, els estats membres de l'OCDE estaven preocupats perquè sembla que els coneixements científics dels països de l'OCDE anaven minvant en aquest context de Guerra Freda. Aquestes van ser les nostres preocupacions inicials. El 1968 es va fundar el Centre CERI, i no és una coincidència, es va fundar a París, perquè hi havia en aquella època molta confusió, però també es pensava que s'havia de plantejar el futur a llarg termini. I aquí va ser quan vam definir la nostra missió. I nosaltres el que volíem era aprofitar els exemples internacionals per tal de poder encoratjar la innovació. Per tant, crec que així teniu una mica un tast del que hem estat fent durant els darrers 40 anys al nostre centre, al centre CERI. I jo crec que la funció del CERI ha estat realment aquesta, és a dir, treballar en grans projectes. Entre aquests grans projectes tenim el Schooling for Tomorrow, és a dir, les escoles del demà, i que es va acabar el 2008, i un altre projecte que és el que us presentaré avui. Bé, doncs primer de tot la lògica subjacent. Per què aprendre? Per què innovació? I per què entorns innovadors? Bé, primer, per què l'aprenentatge? Per què cal aprendre? Crec que pot sonar una mica com una banalitat dir que vivim en una societat del coneixement, en una economia del coneixement. En sentim a parlar molt, però malgrat tot, és molt cert, és veritat. Ara bé, quin tipus de coneixement? Perquè si el coneixement és essencial, també ho és l'aprenentatge. I si ens plantegem que l'aprenentatge és important, també hem de pensar quin tipus d'aprenentatge és el que ens interessa. Jo donaré una resposta parcial a aquesta pregunta d'aquí uns minuts. Si tornem una mica a la PISA, l'informe PISA, veureu que s'ha insistit molt molt en intentar mesurar els resultats de l'aprenentatge. I això em remet un altre cop a quin tipus d'aprenentatge. Perquè entendre, fer enquestes, mesurar els resultats educatius, això no ens diu com canviar l'aprenentatge. És fer mapes de les fites assolides, a correlacionar els factors, els antecedents, etc. Tot això no ens ajuda a canviar els resultats. Per això nosaltres pensem que ens hem de centrar molt bé, molt més en la naturalesa dels entorns d'aprenentatge. Un tercer factor, jo vinc de França, on hi ha un cert raonament cartesià, i per tant ara us presento el tercer factor. El tercer factor té molt a veure amb una pressió molt forta en tots els països, províncies, regions, estats, ciutats, per reformar l'educació. Estem patint la pressió per tal que es faci una reforma educativa. I hi ha molts països i moltes regions i molts llocs que estan una mica cansats de totes aquestes reformes educatives. I, a més, nosaltres pensem que tots aquests canvis, totes aquestes reformes, no necessàriament han portat fruit i que sembla que tot continua igual. En la meva opinió, això ens suggereix la necessitat de abordar l'educació des d'un punt de vista molt més fresc, és a dir, veure com l'organitzem i com ensenyem. Tot això introdueix una mica el tema que més ens interessa des del punt de vista de l'OCDE, que és l'innovació. I per què fer aquest lligam entre l'innovació i l'educació? Una raó principal és que els models familiars i convencionals, dins de tots aquests models veiem que hi ha molta gent que no està assolint els resultats esperats, i això és una realitat a la majoria dels països, dels 42 països de l'OCDE. Els resultats ens diuen que hi ha molts joves de 15 anys que no assoleixen el nivell 2, que és el nivell mínim en termes de competències lectores que estableix l'OCDE. Doncs resulta que el 20% d'aquests nois i noies de 15 anys no l'assoleixen. Sembla que la innovació ens permet mirar aquests indicadors convencionals i dir: si els models existents no aconsegueixen els resultats esperats, hem d'estar disposats a innovar, hem d'estar disposats i estar oberts a fer les coses d'una manera diferent a com les fem. Però no crec que es tracti només de millorar a partir dels nostres models preexistents. Jo crec que cada cop més tenim una més gran ambició, és a dir, veure quin tipus d'aprenentatge podem crear. I cada vegada més ens estem centrant en dos o tres aspectes que ens parlen de la innovació. I per què ens parlen d'innovació? Doncs perquè ens estem tornant cada vegada més ambiciosos. Al segle XXI ens hem adonat que la nostra societat, les nostres economies són complicades i, per tant, l'aprenentatge, l'educació també és complicat i és molt exigent. Per tant, pensem que l'aprenentatge ha d'anar molt més enllà d'una comprensió convencional que ens parlaria d'aprendre determinats continguts materials i hauríem de mirar molt més el que és l'aprenentatge en profunditat, entendre els conceptes i entendre coses que es poden utilitzar en diferents contextos. Aquestes competències que s'haurien d'assolir són competències del segle XXI i aquestes competències serien fonamentalment la resolució de problemes, la innovació, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, el que seria l'esperit emprenedor, la curiositat. Això són les competències del segle XXI. I, en principi, hauríem de posar les bases de la formació contínua, ja que vivim en una societat del coneixement, en una societat i en una economia del coneixement. Per tant, necessitem un aprenentatge continu al llarg de tota la vida. Per tant, no només no estem fent les coses convencionals o faríem les coses convencionals com hem fet fins ara, sinó que fins i tot volem anar molt més enllà. I aquest és el nostre programa per la innovació. I una tercera raó d'aquesta innovació són els principis d'aprenentatge. Aquests principis d'aprenentatge basats en proves són molt exigents i, per tant, demanen que hi hagi un canvi de direcció també cap a la innovació. L'aprenentatge, i aquesta és una opinió compartida per la majoria dels països, s'ha de basar en l'innovació. L'innovació és fonamental. I una altra pregunta, per què entorns d'aprenentatge? Jo crec que aquesta és la raó fonamental. Nosaltres entenem que l'aprenentatge és un fenomen d'acumulació, en certa manera és un fenomen de contextualització, l'aprenentatge es fa en un context concret i des de la perspectiva de l'aprenent o de l'estudiant hem d'aprendre en un sentit holístic. I nosaltres pensem que la noció d'entorn d'aprenentatge ens ajudarà a allunyar-nos una mica de la fragmentació típica de l'educació i ens ajudarà a capturar, a entendre de manera holística, és a dir, de manera extensiva el conjunt. Nosaltres pensem que la tecnologia també ens farà repensar les possibilitats de l'aprenentatge, perquè ara tenim una tecnologia més o menys econòmica que ens permet, per tant, repensar en aquestes possibilitats. Tot i que, en general, nosaltres pensem que encara hi ha molt per fer perquè aquest potencial tecnològic s'integri totalment en els nostres entorns d'aprenentatge. Tot i així, pensem que és una opinió generalitzada i que això ens ha fet veure els reptes que tenim des d'una altra perspectiva. I, en tercer lloc, independentment de la importància que tinguin les escoles, i jo confio molt en les escoles perquè crec que són institucions crucials, és de clar que estem parlant d'un aprenentatge que no sempre es produeix en un entorn escolar. Pot ser, per exemple, entorns familiars d'aprenentatge, pot ser un entorn d'aprenentatge híbrids, acabo de redactar un informe sobre aquest tema. Per tant, institucions que no necessàriament són les institucions escolars formals, sinó altres contextos que ens permeten entendre la complexitat del que és l'aprenentatge a les nostres societats actuals. Això és el que, en la nostra opinió, ens porta a parlar d'entorns d'aprenentatge i no tant d'escoles per ser-ho en si mateixes. Aquí podeu veure potser un gràfic o un marc una mica simplista, i de fet ho és una mica. Tenim el sistema a la part de dalt de la piràmide, després tenim l'escola, tenim l'aula, el professor i l'aprenent. És un marc molt típic, no només en els debats quotidians diaris sobre l'educació, sinó fins i tot en la recerca més sofisticada. Aquest marc és el marc que defineix els programes i que és el que el referent de les nostres preguntes. Nosaltres pensem que aquest marc potser de vegades pot ser una mica confús. I per això pensem que s'ha d'anar una mica més enllà d'aquest marc tan rigorós o tan estricte, tan vertical, si sobretot volem centrar-nos en l'aprenentatge. Primer, aquest marc s'expressa en termes d'estructures institucionals, sistemes, escoles, aules, i no ens parla realment de com s'organitza l'aprenentatge. Ens parla d'institucions, d'instal·lacions, d'organitzacions, i nosaltres pensem que li hem de donar la volta, l'hem de capgirar. Tot això és molt important, però també hem de començar a pensar en com s'organitza l'aprenentatge i com això funciona en diferents institucions i en diferents organitzacions. Per tant, una primera raó per la qual nosaltres pensem que aquest marc tan senzill potser no és tan útil quan pensem en l'aprenentatge és que no se centra suficientment en l'aprenentatge en qüestió. Una segona raó és que assumeix que les institucions i els acords institucionals que tenim ara són els millors de cara al futur. Comencem amb les escoles, amb les aules, i estem convençuts que seran el marc més rellevant de cara a organitzar l'aprenentatge i, per tant, desencoratja les innovacions. És a dir, que no parla prou de la innovació, no permet l'aparició d'alternatives innovadores. I potser el que encara és més important que aquestes dues raons que acabo d'exposar, quan parlem de l'escola, el sistema, el professor, el mestre, l'aprenent, això és un concepte massa individualista. S'hauria de començar a pensar en termes diferents i s'hauria de començar a pensar en competències o conjunt de competències, és a dir, el resultat de la col·laboració dels professors o de la col·laboració dels aprenents. Per això nosaltres creiem que la noció d'entorn d'aprenentatge i l'enfocament més holístic són fonamentals. Per tant, el fet que no estigui suficientment centrat en l'aprenentatge, que no es basi suficientment en la innovació i que no sigui prou holístic, tot això ens porta a mirar més enllà d'aquest marc de referència tan simplista i ens porta a pensar en organitzar l'aprenentatge d'una altra manera. Això em porta a la segona part de la meva conferència, sens dubte la més important, que té a veure amb la creació o amb aquest projecte de creació d'entorns d'aprenentatge innovadors i dels principis de l'aprenentatge. No parlaré gaire sobre el projecte, només us diré que és un projecte que intenta, des d'un punt de vista internacional, recollir informació sobre la pràctica, el lideratge i la reforma a través de l'anàlisi i l'intercanvi, és a dir, que hi hagi un intercanvi i una anàlisi dels materials per totes les persones interessades en el tema, els que són professors, els que són experts, els que lideren escoles, els estudiants, els pares, tots els que estiguin interessats en aquest tema, sisplau, digueu-m'ho, perquè estic disposat a intercanviar tots els nostres materials. També per aquells de vosaltres que treballeu en el camp de la política, aquests materials estan a la vostra disposició, perquè nosaltres realment volem apuntar els actors principals de tot el procés. Per tant, hem centrat la nostra recerca en l'aprenentatge, primer. Després hem fet una recopilació de casos d'innovadors, de casos d'escoles o de mètodes innovadors, i en tercer lloc hem intentat veure com es pot fer créixer i com es pot recolzar aquest aprenentatge innovador. La nostra manera d'organitzar el projecte potser no és especialment interessant, però penso que l'enfocament que hem decidit adoptar on combinem la recerca amb els exemples que han de ser una font d'inspiració i després tractar d'ubicar tot això en un conjunt d'estratègies per poder anar enllà dels casos aïllats i individuals i tenir un enfocament més sistèmic, penso que aquesta metodologia és una metodologia molt poderosa. I, de fet, fins ara hem obtingut uns bons resultats que ja han estat publicats sobre el tema de la recerca en aprenentatge i ara estem intentant digerir els 125 casos d'innovació que hem analitzat i la informació recollida per diferents organitzacions. La veritat és que això també és un altre gran èxit del nostre projecte perquè hem intentat implicar moltes organitzacions, molts països, per tal que no sigui només un club d'uns quants que hi volen participar. Nosaltres hem intentat anar més enllà del que podria ser un petit nombre de països. Bé, doncs aquest és l'enfocament que hem adoptat i la nostra primera publicació és aquesta que veieu a la pantalla. i estic encantat de poder incloure-la aquí. L'OCD no és especialment coneguda per ser atractiva des d'un punt de vista visual. Segurament molts penseu que els informes són avorrits. Doncs per una vegada hem canviat i hem fet una portada que resulta atractiva i interessant i que aporta una mica de frescor. Hem aconseguit també reunir alguns dels experts líders en el tema i la veritat és que he de dir que hem tingut grans investigadors d'Europa i d'Estats Units que han contribuït a la creació d'aquest marc de referència. Per exemple, hem tingut a Monique Bockarts sobre el tema de les emocions, que va contribuir a col·laborar amb un capítol. Després, sobre Technology and Learning, tecnologia i aprenentatge, un representant de Califòrnia, Meyer. Després també hem tingut
Jim Spillane i Lauren Resnick. In other words, we managed
és a dir, hem aconseguit tenir veritables autoritats per ajudar-nos a fer dues coses, a digerir grans blocs d'informació i de dades per poder reduir-les a una escala que es pugui realment manipular i gestionar i que ens han ajudat també a crear aquest marc de referència. I he de dir que el capítol final d'aquest informe, que serien guies pel futur o consells pel futur, hem intentat crear un fil conductor transversal entre aquestes anàlisis diferents que hem fet en el projecte. Això és el que trobareu en aquest capítol final de The Future Directions, que us presentaré d'aquí uns minuts. Per tant, tota aquesta recerca, la feina de tots aquests investigadors, una part molt teòrica, d'altres molt més pràctiques, com per exemple els capítols sobre tecnologia, sobre aprenentatge i famílies, etc. Tot això es resumeix en 7 principis que haurien de ser la base d'aquests entorns d'aprenentatge. I pensem que els 7 factors són importants. El primer, es tracta de convertir l'aprenentatge en quelcom de central. Molts pensen que no hi ha res més a dir, que això és evident, però nosaltres creiem que s'ha d'insistir sobre aquesta qüestió, que l'aprenentatge s'ha de convertir en el centre de totes les institucions educatives. És a dir, entenem per això fomentar el compromís i trobar una sèrie d'estratègies que els aprenents entenguin com a aprenents. És a dir, que l'aprenentatge sigui un exercici conscient per part d'aquests aprenents. També penso que hi ha una imatge molt comuna sobre la naturalesa social de l'aprenentatge. És una imatge mental que tots tenim. Segurament és un exercici privat i un exercici una mica ocult o amagat, però és evident que l'aprenentatge és quelcom que és molt social. Depèn de la interacció, depèn de la negociació, depèn de la interpretació, també feta per l'entorn, i sovint la forma més eficaç d'aprenentatge és la col·laboració, és el treball en equip, no sempre. De fet, també hi ha un paper important per l'estudi personal, l'estudi autònom, però també és molt important reconèixer que l'aprenentatge és un fenomen social i basat en la col·laboració. El paper fonamental que juguen les emocions en l'aprenentatge és un altre punt que cal recalcar, i quan parlem d'emoció, parlem de satisfacció, parlem de gaudi d'aquest aprenentatge, si veiem la part positiva, i si veiem la part negativa, podria ser el sentiment de trobar-se perdut, l'ansietat o l'angoixa, quan les coses no s'entenen. No estic parlant aquí de ser un profe o un mestre amable amb els estudiants, tot i que evidentment és millor ser agradable amb els estudiants, no és que digui que hem de ser dolents o desagradables amb ells, però estic dient que l'aprenentatge eficaç requereix que la gent es vulgui comprometre amb l'aprenentatge, se senti realment interessat i motivat. Ja sabeu que a les escoles, els debats sobre l'educació, sovint aquestes emocions es deixen una mica de banda i s'insisteix molt més en el desenvolupament cognitiu, en les normes, etc. Doncs jo estic parlant de l'altra cara de la moneda, la part emocional, i pensem que és, que és molt important. Els altres dos factors us els mostro junts perquè, en certa manera, són dos factors que van de la mà i crec que són un dels aspectes més interessants de la nostra recerca. Aquests entorns de l'aprenentatge han de ser molt sensibles a les diferències entre els individus, entre els aprenents, i, evidentment, en aquest sentit, cal tenir en compte el background d'aquests aprenents, les seves experiències prèvies, els seus valors previs, és a dir, la motxilla que porten aquests aprenents, perquè això, aquestes diferències individuals, personals, marquen la diferència. Nosaltres pensem que això també ha d'anar acompanyat d'una certa exigència de cara als aprenents. Però hem d'exigir esforços per part d'aquests aprenents, però no podem tampoc exagerar aquesta pressió. Sí que els hem de reptar, però no podem deixar que se sentin perduts, perquè el problema és que quan aquests aprenents se senten perduts, ja no aprenen. Però la recerca també, com deia, ens mostra que la pressió excessiva no sempre funciona. Per tant, s'ha de ser exigent, s'ha de reptar aquests aprenents, però d'altra banda s'ha d'evitar exercir una pressió excessiva sobre aquests aprenents. Aquesta no és la manera de fer les coses bé. I l'avaluació és una part crítica de qualsevol entorn d'aprenentatge, de qualsevol sistema educatiu. Realment és molt important saber què està succeint, qui està aprenent, qui no està aprenent, però el paper fonamental de l'avaluació és que aquesta avaluació ha de ser coherent amb els nostres objectius i fites. Per tant, jo us parlava abans de l'aprenentatge en profunditat, us parlava de competències pel segle XXI. La pregunta és, els nostres règims o sistemes d'avaluació realment estan intentant captar tot això? Realment tenim un sistema d'avaluació que és un sistema que ens permet valorar el nivell de compromís, que ens permet d'avaluar les diferències individuals i de reconèixer les diferències individuals dels nostres aprenents? L'avaluació és un punt fonamental, però realment l'avaluació ha d'intentar insistir sobretot sobre el feedback formatiu. El feedback és essencial. I finalment s'han d'establir connexions. Nosaltres parlem en el nostre informe de la horizontal connectedness, és a dir, establir connexions entre qualsevol episodi educatiu i els grans conceptes que intentem desenvolupar, les grans nocions sobre les quals volem que els aprenents tinguin una comprensió. Hem de veure si, per tant, estem assolint aquest objectiu. Hem de veure si estem ensenyant fets concrets d'una manera fragmentada i aïllada o no, si estem en canvi establint les connexions i lligams adequats entre diferents disciplines, entre diferents matèries, estem treballant prou en projectes que realment tenen aquest enfocament transdisciplinari o multidisciplinari i que realment es corresponen amb situacions del món real pas situacions realment existents i no pas situacions artificials que de vegades creem a les nostres assignatures. I som capaços de crear el vincle entre l'aprenentatge que es fa a l'entorn escolar i el que es fa fora d'aquest entorn escolar? Aquests són els set principis fonamentals i sabem que tot això composa un programa molt exigent, perquè no es tracta de triar els que més ens agradin, el que volem és aconseguir-los tots i fer-ho alhora. Nosaltres hem reexpressat tots aquests principis amb un llenguatge potser amb el qual estareu més familiaritzats i en certa manera són les nostres conclusions. Podem caracteritzar aquests principis com principis centrats en l'aprenent, però cal insistir que una aula, una escola, un programa centrat en l'aprenent no implica una contradicció amb el paper fonamental que han de tenir els professors. Nosaltres pensem que sense bons i grans professors serà molt difícil tenir un entorn d'aprenentatge centrat en l'aprenent. I segon punt, tot això també està relacionat amb un bon disseny, amb una bona estructura. Si parlem d'aprenentatge en grup, si parlem d'un aprenentatge basat en la recerca, tot això requereix dels professors tenir un gran repertori de possibilitats, de dissenys diferents i estructures diferents. Per tant, estem parlant d'un gran nivell de professionalitat i jo crec que això és l'únic que ens permetrà crear aquests entorns d'aprenentatge també molt personalitzats, per tal que hi hagi una sensibilitat cap a les diferències individuals i uns entorns que també permetin donar un feedback personalitzat, fet a mida de cada aprenent individual. Aquests entorns d'aprenentatge han de ser inclusius, és a dir, com deia, han de ser sensibles a les diferències individuals i del grup, de manera que no perdem ningú pel camí, perquè hem de ser inclusius, perquè volem que tothom se senti compromès, i també l'aprenentatge és social, com deia. L'aprenentatge és molt eficaç en grups, i, per tant, val la pena també que hi hagi comunitats d'aprenents a les escoles i al voltant d'aquestes escoles. Aquests principis, per tant, així els hem reexpressat en termes educatius o reformulat en termes educatius més clars. I per anar acabant, disposo encara de 10-15 minuts, em diuen. M'agradaria, ja que he parlat de l'entorn d'aprenentatge, m'agradaria parlar una mica més sobre aquests entorns d'aprenentatge en el seu context concret. Ja he dit que l'aprenent és el centre i nosaltres realment pensem que això és crucial. Però els aprenents s'han d'entendre o comprendre en termes de la interacció que es crea entre els professors, i ho he posat entre cometes perquè no necessàriament aquests professors han de ser els professors qualificats habituals del sistema. Poden ser els artistes, poden ser els experts, poden ser altres estudiants, poden ser els pares, etc. De vegades, per exemple, en certs entorns d'aprenentatge és interessant l'aprenentatge entre iguals. Per tant, la importància de la interacció entre aprenent i professors i recursos, com per exemple els espais o recursos tecnològics, recursos digitals, materials educatius i la interacció amb els continguts també, el tipus de coneixement, el tipus d'habilitat. Nosaltres podem veure molts entorns d'aprenentatge on intentem introduir aquestes competències del segle XXI les qüestions com, per exemple, la sostenibilitat, el valor de la ciutadania, etc. Tot això forma part del contingut. Per tant, la interacció o la barreja de totes aquestes activitats d'aprenentatge i les pedagogies. Aquests entorns d'aprenentatge complicats i exigents ens han de portar també a tenir una comprensió molt àmplia del lideratge, perquè estem parlant d'un aprenentatge que canvia i, per tant, estem parlant de dissenyar i redissenyar. I en aquest sentit, el concepte del lideratge, i estem treballant ara amb la Fundació Jaume Bofill, i en aquest sentit estem intentant veure què significa en aquest tipus de context el lideratge, quins són els ingredients i les pràctiques fonamentals. Per tant, jo crec que la noció de lideratge, d'aprenentatge, és una noció fonamental en aquest tipus de context. I tot això ens porta a diferents tipus d'aprenentatge que nosaltres podem avaluar, que podem mesurar de diferents maneres i n'hem de ser molt conscients. Hem de disposar o recopilar tota la informació possible sobre els entorns d'aprenentatge. Hem de saber què és el que s'està fent i està succeint en termes d'aprenentatge. I en aquest sentit hi ha d'haver un feedback d'aquesta informació cap als professors, cap als estudiants, però també cap als líders d'aquest aprenentatge. És a dir, la informació crítica del que està succeint no només ens permetrà fer una avaluació formativa a l'aula, sinó també que es tracta d'entendre la pròpia organització. Per tant, aquests entorns d'aprenentatge poderosos o potents aplicaran els 7 principis en aquesta interacció entre aprenents, professors, recursos i continguts amb aquestes activitats i pedagogia. Aquests 7 principis que us he comentat abans. L'innovació la tindrem perquè ens ajudarà a replantejar els components principals i els processos principals de l'aprenentatge. Constantment hem de generar informació, hem de poder així crear un lideratge d'aprenentatge que estigui constantment informat. Per nosaltres aquest marc és un marc molt més convincent. Quan parlem de aprenentatge. Quan parlem d'aprendre al nivell micro, perquè aquest nivell ens interessa molt, després en una altra transparència us parlaré dels altres nivells, però a nivell micro sovint pensem en l'aula, en el professor, en l'aprenent, perquè això és important, però crec que hem de tenir un model més centrat en l'aprenent si realment hem de centrar-nos també en l'organització educativa en un sentit més ampli. I, per tant, aquest és el marc amb el qual nosaltres estem treballant, un marc que defineix aquests entorns d'aprenentatge. Nosaltres pensem que és molt important tenir aquest nivell micro. En aquest sentit, ens hem fixat en diferents estratègies, rutines, modalitats organitzatives que han de permetre que aquestes institucions educatives, que aquests entorns d'aprenentatge treballin en col·laboració. És a dir, que hi hagi una col·laboració entre l'entorn institucional i l'entorn d'aprenentatge. Nosaltres sovint veiem que les escoles poden funcionar com a sistemes de rebuig de determinades ambicions perquè tenen certs interessos que no coincideixen necessàriament amb els interessos dels aprenents. Es tracta que hi hagi una col·laboració entre els dos. Ho hem fet amb casos casos pràctics al Japó, a Hong Kong, on hem pogut comprovar que intenten conciliar aquestes dues posicions per tal que hi hagi sinergies a nivell micro i no que les organitzacions suposin constantment o refutin constantment el que és un entorn d'aprenentatge. A nivell més nuclear, nosaltres pensem que és molt important mirar-ho tot, malgrat tot, des del punt de vista de l'entorn. Molt més des del punt de vista de l'entorn que no pas des d'aquest nivell nuclear o individual. Evidentment, cal entendre aquest nivell micro, aquest nivell atòmic o nuclear, com l'anomenem nosaltres. Però nosaltres creiem que un marc més sistèmic és més útil per entendre que aquestes activitats molt micro en el fons estan directament relacionades amb els entorns d'aprenentatge i els entorns institucionals. I aquest és el nivell que sovint nosaltres deixem de banda o menyspreem. És el nivell que anomenem meso, és a dir, la relació entre aquests entorns d'aprenentatge i la pràctica comunitària. Nosaltres pensem que aquesta creació de xarxes és fonamental, és crítica si volem que les coses canviïn a gran escala. I tot això, evidentment, no ens ha de portar a menys tenir el paper de les polítiques i de les persones que han de dur a terme les reformes. Però creiem que aquest paper s'ha de reinterpretar en termes de lideratge, veure com podem donar un lideratge al que estem fent, veure com podem crear les condicions, els incentius i les capacitats per realment desenvolupar entorns educatius que siguin dinàmics en relació amb aquests set principis que he descrit. I concretament, com podem promoure les connexions en aquest nivell meso, com podem aconseguir que les escoles, els centres escolars col·laborin, els educadors col·laborin. Jo crec que això sempre s'ha de fomentar, no només. Jo crec que els canvis sempre se solen produir al nivell micro i realment no arribem allà on es pot realment crear o marcar la diferència. Per acabar, penso que hem de repensar l'aprenentatge, hem d'estar preparats per la innovació. Crec que també hem d'insistir o alimentar-nos de la recerca i de la pràctica per poder col·locar l'aprenentatge com a prioritat. Hem d'assegurar-nos que el que alguns anomenen el nucli tècnic, és a dir, l'entorn d'aprenentatge, no estigui contraposat a l'entorn institucional o organitzatiu, i hem de desenvolupar sobretot el nivell meso, és a dir, aquesta educació d'escala, centrant-nos en xarxes i comunitats de comunitats pràctiques. De moment encara no tenim molts resultats, espero d'aquí uns anys poder donar-vos resultats en aquest sentit, i hem de crear un lideratge a nivell del sistema per tal que es creïn les condicions i capacitats necessàries perquè aquest canvi es produeixi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.